Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana ha plogut unes 20 vegades més que durant tota la primera quinzena del mes d'octubre i hem arribat a una temperatura mínima de 3,8 graus. El fred, la pluja i el canvi d'hora del passat cap de setmana ens indiquen que hem entrat de ple a la tardor, des de temps per tal de celebrar una castanyada com cal al voltant del foc i en família, recordant aquells que ens han deixat i compartint una bona estona amb els que hi queden. Una tradició ben antiga on tots els seus elements, fins i tot el fet de menjar castanyes, tenen la seva explicació. Si voleu conèixer-ho, no dubteu a sentir l'info d'avui divendres. Repassem ara, si us sembla, la resta de notícies als titulars. Ahir dijous va tenir lloc una nova sessió ordinària del ple municipal amb 11 punts a l'ordre del dia. Laia Prats.
Entre ells destaca una modificació de partides econòmiques del pressupost municipal per valor superior a 600.000 euros.
Es reuneix el comitè d'avaluació i seguiment del projecte d'intervenció integral al barri de Can Mas.
La trobada va comptar amb la presència d'Oriol Nel·lo, secretari de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.
Comencen les jornades sobre el bolet de Ripollet.
Aquest diumenge es farà una sortida a buscar bolets i dilluns s'inaugurarà una exposició temàtica.
I aquesta nit és la castanyada.
Repassarem la història d'aquesta festa tan antiga, com neix i com se celebra, i explicarem receptes senzilles per fer panellets.
L'Espai Martinet presenta la mostra Temps d'Infància.
Es tracta d'una exposició que planteja la visió que té l'infant del món i que estarà exposada al centre fins a finals de desembre.
L'entitat Un Nou Horitzó realitzarà una xerrada al Teatre Auditori.
Serà el proper dijous i comptarà amb la participació de l'escriptor Àlex Rovira.
El club de futbol Ripollet continua segon a la classificació.
Aquest cap de setmana jugarà contra el Parets al camp del municipal. Els homes de Jordi Muñoz hauran de guanyar el seu rival si no volen perdre el segon lloc.
I a l'entrevista d'avui, la primera tinenta d'alcalde, Rosa Maria Martín.
Amb ella parlarem del projecte al barri de Can Mas, entre d'altres temes.
Esteu escoltant Info.
Ahir dijous, 30 d'octubre, va tenir lloc una nova sessió ordinària del ple municipal amb 11 punts a l'ordre del dia. Entre ells destaca una modificació de partides econòmiques del pressupost municipal per valor superior a 600.000 euros que va ser aprovada amb l'abstenció del Partit Popular i el Compromís per Ripollet i amb el vot a favor de la resta de partits. Francina Ricard.
La modificació de crèdits consisteix en una sèrie de canvis sol·licitats per part de la regidoria d'Hisenda a totes les regidories de l'Ajuntament, tal com explica la regidora Imma Viera.
Aquest expedient de modificació de crèdits el que fa, bàsicament, és moure els diners entre les partides del seu propi pressupost. És a dir, com a conseqüència de l'austeritat de la despesa de les partides, el sobrant d'aquestes partides que tant s'han ajustat doncs permet donar cobertura a aquelles que més ho necessiten, com pot ser el manteniment de les escoles, el manteniment de les guies públiques, les beques de menjador o fins i tot inversions, com les que fan referència a esports.
Jordi Martínez, del Compromís per Ripollet, va demanar un aclariment.
Abans ens agradaria que s'expliquessin, sobretot s'expliquessin una partida, que és la que es veu la primera a l'expedient, que són els 10.000 euros pels que l'augment de 10.000 euros pels càrrecs electius pels 4 plens extraordinaris que s'han convocat aquest any. Ens agradaria que s'expliquessin aquesta partida. Moltes gràcies.
Així responia la regidora d'Hisenda.
Aquesta partida, la de dietes del personal electiu, correspon a tots nosaltres, regidors, que no tenim dedicació exclusiva, si aquí no intervenen els regidors que tenen dedicació exclusiva ni l'alcalde, i és perquè quan es va pressupostar, quan es van fer els números de pressupost, no es van comptabilitzar els plens extraordinaris i les conseqüents comissions informatives. Un cop s'ha ajustat doncs, aquestes assistències, cal dotar aquesta partida fins a arribar al final d'any.
Un altre dels punts de la sessió era l'adhesió per part de l'Ajuntament de Ripollet a l'Agrupació Municipal del Transport Urbà, que permetrà que el municipi es beneficiï de les subvencions que generen aquest ens i participar en el programa 2008-2011 que s'aprovarà pròximament. El punt es va aprovar amb l'abstenció del Partit Popular i amb el vot favorable del Compromís per Ripollet, tot i que Jordi Martínez va fer algunes puntualitzacions.
El Compromís per Ripollet, tot i no agradar-li aquest tipus d'organismes que gasten els diners de l'erari públic sense un control que creiem democràtic i a la vista de tothom, votarà a favor per intentar beneficiar al màxim el transport públic aquí a Ripollet.
L'alcalde va explicar que els beneficis de pertany a aquesta agrupació són molt superiors a la despesa que suposen i va aclarir el següent.
Hi ha qüestions, encara que sembli que pugui semblar el contrari, que els municipis per si sols no poden fer front. És difícil. A ningú se li escapa que en una regió metropolitana, en una metropolitana, el servei de transport públic no el pot solucionar un ajuntament per seu compte. Entre altres coses perquè els serveis interurbans no afecten únicament a un sol municipi. No és la primera vegada que se'ns convida a entrar perquè Ripollet és l'únic municipi del nostre entorn que no està dintre d'aquest consorci. Només per aclarir-ho, perquè no és un caprici no és un caprici de l'Ajuntament.
D'altra banda, es va posar sobre la taula la concessió administrativa de dues parades del mercat aprovada amb l'abstenció de l'oposició i es va acceptar per unanimitat una aportació econòmica de la Generalitat d'uns 109.000 euros que correspon a la part que dona el Departament d'Educació per places de llar d'infants que hi ha al municipi. Finalment, l'ordre del dia contemplava dos punts de reordenació urbanística. Un que fa referència al barri de Tiana i que suposa una millora de les finques dels carrers Verge de Montserrat, Sant Francesc i Sant Sebastià. El punt es va aprovar amb l'abstenció del Partit Popular i el Compromís per Ripollet i el vot a favor del Partit Socialista i Convergència i Unió. L'altre afecta al sector del Martinet, que va ser aprovat amb l'abstenció de l'oposició i el vot a favor de la resta de formacions. Eduardo Jiménez, del Compromís per Ripollet, explicava així la seva abstenció.
Crec que aquesta aprovació provisional del pla de millora urbana debería también añadirse el pla de provisional de millora urbana a la carta, ¿no? Creemos que se está cubriendo una necesidad de una empresa en la cual antes de adquirir esos terrenos debe tener claro qué tipo de instalación, qué tipo de necesidades va a tener para poder montar el negocio que quiere, ¿no? Creemos que esto puede ser un poco perjudicial, puesto que puede crear precedentes, y claro, si tenemos que ir modificando y haciendo planes de mejora urbana para cubrir las necesidades de cada industrial que se quiera implantar en Ripollet, no creemos conveniente.
L'alcalde Juan Parralejo va explicar en qué consistía aquest canvi urbanístic.
Es adaptar la finca, diguem, a una necessitat molt concreta d'aquesta empresa. És una figura urbanística que està pensada justament per això, és a dir, no modifica absolutament a nivell d'edificabilitat ni del pla res, però sí que és veritat que a vegades les empreses necessiten uns condicionants molt concrets. En aquest cas, la modificació que es fa és perquè una part del magatzem d'aquesta empresa està robotitzat i perquè funcioni el robot aquest automàtic per posar palets necessiten un espai que supera, diguem, el límit que hi havia en el parellament.
El darrer punt tractava d'un conveni amb la Generalitat en relació a la llei de barris que permetrà que els veïns de Can Mas es beneficiïn d'un increment d'un 10% a les subvencions que demanin per la rehabilitació del seu edifici. El punt va ser aprovat per unanimitat. A l'apartat de mocions, Convergència i Unió va proposar un text en defensa de la gestió per part de la Generalitat de Catalunya de la part destinada a aportació social que es pot fer a la declaració de la renda. Així ho explicava el seu portaveu, Xavier Peñarando.
Insta l'Ajuntament de Ripollet a que requereixi al govern de l'Estat que es procedeixi a la territorialització per a les comunitats autònomes dels recursos recaptats en l'assignació tributària de l'IRPF destinada a altres finalitats d'interès social i accedir a cada comunitat un mínim del 50% de la recaptació que s'hagi obtingut de les declaracions efectuades en el seu territori.
Van votar a favor tots els grups del plenari, a excepció del Partit Popular, que es va abstenir per motius que explica Pere Calviño.
Des del Partit Popular de Ripollet, el nostre vot en aquesta moció serà l'abstenció, i serà l'abstenció per diferents motius. Un dels motius del nostre sentit de vot és que tots els milions d'euros de cooperació i voluntariat social que beneficien a milions d'espanyols, doncs ara es veuran fragmentats en 17 parts i considerem que no és el més eficient.
En el torn de pregs i preguntes, el regidor del Partit Popular, Víctor Diegues, va preguntar a l'equip del govern per què encara no s'ha convocat la comissió municipal de la C-58 després de la reunió mantinguda amb el conseller Joaquim Nadal, a més d'apuntar possibles actuacions per solucionar aquesta problemàtica.
I con posterioridad no se convocó a los vecinos en la comisión para informarles y transmitírselo personalmente. Y en segundo lugar, comentarle las posibles enmiendas que los grupos podemos hacer a los presupuestos de la Generalitat para el 2009. Pueden incluir partidas para que este tema sea solucionado.
El president delegat de la comissió i regidor de Convergència, Xavier Peñarando, va recordar que tal i com van anunciar els seus membres, la comissió es convocarà quan la Generalitat tingui tota la documentació per fer una exposició de la seva proposta.
Tan aviat com tinguessin confirmat per part de la conselleria aquestes propostes de dates de reunió per donar-nos la informació més completa i donar-nos no només la informació, diguéssim, des d'una explicació verbal d'una possible solució, sinó des de l'explicació en plànols, en informació visual, doncs convocarem els membres de la comissió.
El regidor popular, Víctor Diegues, també va ser el protagonista d'un dels altres punts destacats dels pregs i preguntes. Diegues va tornar a fer referència a les explicacions de l'alcalde durant el ple ordinari de setembre sobre la paralització de les obres de l'hotel i el pàrquing del riu Ripoll. El regidor del Partit Popular es va mostrar satisfet per la resposta per escrit que l'equip de govern els ha fet arribar i va acusar l'alcalde de no voler mencionar el nom de la constructora amb qui havia mantingut contacte personal.
Nosotros estamos al margen de posibles afinidades personales o conversaciones o compromisos de viva voz. Eso no es la realidad documental que usted mismo ha firmado. El Partit Popular, cualquier vecino que quiera pasarse por urbanismo o incluso la prensa, saben que usted gestionó, acordó y firmó con una empresa unipersonal que no es la constructora que usted no deja de nombrar y con la que sí manifiesta que tiene una relación directa y personal.
L'alcalde, molest per les insinuacions reiterades del grup popular, va recordar que el contacte s'havia mantingut amb el responsable de l'empresa Lluís Casas, que forma part del grup Auvarell, amb qui l'Ajuntament té el conveni, i va advertir a Diegues que no permetrà més afirmacions d'aquest tipus. L'escoltem.
Que diga lo que quiera, pero sí que no le voy a permitir que diga frases como la que ha dicho aquí esta tarde. Textualmente, posibles afinidades personales. Eso tiene una connotación muy grave. Porque usted me está acusando a mí como si yo tuviera un chanchullo con la empresa. Y no se lo voy a permitir. Porque yo me puedo equivocar, pero tengo la conciencia muy tranquila. A mí ya me podéis investigar lo que queráis. Podéis hacer todo lo que queráis. Repito, a veces me equivoco. Y asumo mi responsabilidad cuando me equivoco. Pero en esto no. Y no voy a permitir que haya el mínimo comentario diciendo afinidades personales.
Pel que fa a la resta de respostes als pregs i preguntes dels grups de l'oposició, el regidor de Comerç i Indústria, Joan Fandos, va explicar al Partit Popular que el pàrquing del carrer de Pau Casals està seguint tots els tràmits legals i s'estan posant les sancions corresponents. La regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, va contestar el compromís per Ripollet que les obres de la Creu Roja han estat adjudicades a l'empresa Emramed.
I durant el ple ordinari d'ahir dijous, la regidora d'Urbanisme, Rosa Maria Martín, va explicar les novetats sobre les promocions de pisos de protecció oficial previstes a Ripollet. Segons Martín, l'Insol ha enviat a l'Ajuntament de Ripollet un calendari provisional que es detalla a continuació.
Pel que fa referència a la primera promoció de 128 pisos, que ja han estat sortejats, la construcció s'ha adjudicat a l'empresa Comsa. L'escoltem.
Que la licència d'obres municipal ja està concedida, que el inicio de las obras, como estaba previsto, se producirá finales de este mes, primero del que viene, que está vallado ya el recinto, que los adjudicatarios tendrán la oportunidad de ver la vivienda antes de firmar, por lo tanto, si a alguien no le gusta o no le interesa, el Insol devolverá el dinero para que pueda acceder otro peticionario, y que el proyecto contempla una variante que consiste en la instalación de calefacción que se hará. La adjudicación ja lo contemplava.
D'altra banda, ja s'ha realitzat el projecte bàsic i executiu dels 172 pisos de la nova promoció, que ja compten amb un calendari provisional que es desenvoluparà tal com explica la mateixa regidora.
La apertura de la oficina informativa para poder hacer las solicitudes aproximadamente entre el 19 de enero al 20 de febrero. Las listas provisionales podrían estar sobre el 23 de marzo. El inicio de las obras de la segunda fase podrían empezarse entre marzo y abril de 2009. La publicación de las listas y la comunicación a los interesados se haría sobre el 23 de abril. La recogida y proceso de alegaciones por parte de las personas que no hayan sido admitidas a estas listas tendríamos que dar un periodo, o tendría que dar un periodo Insol hasta aproximadamente el 10 de mayo, con lo cual la finalización de todo el proceso administrativo finalizaría sobre mediados de junio.
El sorteig de la segona promoció podria ser el proper 26 de juny.
El secretari de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Oriol Nero, va participar el passat dilluns 27 d'octubre a la primera reunió del Comitè d'Avaluació i Seguiment del Projecte d'Intervenció Integral al Barri de Can Mas dins dels ajuts a la Llei de Barris. L'acte també va comptar amb la presència de l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, i la delegada del Govern de la Generalitat, Carme San Miguel.
A la reunió es van repassar els 21 programes de la Llei de Barris, en els quals intervindran més de 7 milions d'euros, així com la seva situació actual i el calendari previst. Un cop finalitzada la reunió, l'alcalde de Ripollet, Juan Parralejo, va explicar a la premsa que tots els projectes de 2008 ja s'han iniciat i que actualment s'estan treballant en els de 2009. Pel que fa a la situació econòmica actual, Parralejo va assegurar que no es retallarà la inversió prevista i que es continuarà amb la previsió establerta.
La nostra intenció és continuar exactament amb la planificació que s'havia fet i la idea és fer tots els programes tal com estaven previst, amb l'esforç pressupostari que s'ho suposa, però pensem que és la millor manera de prendre això en sèrio i de donar la importància que té, que és molta.
Aquest projecte té un pressupost inicial de 7 milions d'euros finançats al 50% per l'Ajuntament i la Generalitat. Parralejo va assegurar al respecte que la inversió es veurà incrementada en gairebé un 50%.
En aquest moment hi ha una sèrie de programes al voltant de la Llei de Barris, al voltant del barri, que es fa ser optimista de cara que quan acabi aquest projecte, si no el 50% més, entre el 50% i el 100%, com s'ha dit aquí, segurament haurem incrementat aquest pressupost.
L'alcalde de Ripollet explicava així quins eren alguns d'aquests projectes paral·lels.
L'Ajuntament, al marge d'aquest pressupost, ja va incorporar un pressupost per la compra dels locals del Parc Vital, que coincideu perquè es va aprovar un ple que estava previst el seu lloguer i al final l'Ajuntament va decidir comprar. Penseu també que hi ha projectes afegits per part del Patronat Municipal d'Ocupació, conjuntament amb programes amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, per fer cursos d'ocupació, per fer integració laboral de les persones que tenen dificultats en el barri per trobar feina, que ens permet l'accés a les noves tecnologies i, a més, des del Patronat s'estan treballant ja en aquests moments projectes de plans d'ocupació per fer treball en el barri, per exemple, un molt concret de supressió de barreres arquitectòniques.
El secretari de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Oriol Nero, per la seva part, va comentar que calia felicitar-se per la manera modèlica en com s'estan aplicant el projecte.
Penso que serem de felicitat, de superar, i penso també que hem de felicitar aquesta voluntat de l'Ajuntament de dir són temps difícils, no són per tots, de fer en aquestes dificultats, en comptes de pensar en retallar o disminuir despesa, que és clarament despesa social, nosaltres precisament aquesta la mantindrem i si podem l'ampliarem.
La creació d'aquest comitè d'avaluació i seguiment marcat per la normativa de la Llei de Barris compta amb representants de la Generalitat, l'Ajuntament de Ripollet i la vida associativa, comercial i educativa del barri de Can Mas. L'objectiu és que reuneixi una o dues vegades l'any. Paral·lelament al seguiment del projecte s'està treballant a través d'una altra comissió molt més àmplia que es va aprovar al ple municipal i que reuneix periòdicament el CEIP al Martinet.
En un comunicat de premsa, el PP de Ripollet ha demanat la congelació del sou de l'alcalde i dels regidors amb dedicació exclusiva, així com la reducció de les despeses de protocol i publicitat.
Segons els populars, aquesta seria una manera de donar exemple davant la situació de crisi que s'està patint. A més, també han proposat que en aquest estalvi repercuteixi en la gent gran per poder fer front als rebuts de l'aigua i la llum. El govern municipal ha volgut respondre als populars recordant que la proposta de congelació dels sous de l'alcalde i dels regidors amb dedicació exclusiva ha estat una decisió proposada pel propi govern. A més, han acusat els populars de voler fer beneficència amb els ciutadans en lloc de proposar mesures d'ajuda, tal i com s'està fent des dels serveis socials.
El COP Compromís per Ripollet ha enviat aquesta setmana una nota de premsa als mitjans on explica el perquè de la seva oposició a la pujada en un 4,5% de les taxes d'impostos municipals. Segons el comunicat, la raó fonamental de votar en contra d'aquesta pujada en el passat ple extraordinari és la crisi, l'augment de l'atur i la inseguretat laboral, entre d'altres.
És per aquest motiu que l'agrupació demana que no es mantingui la pressió fiscal sobre els ciutadans. El COP Compromís per Ripollet presentarà esmenes a aquestes taxes per tal de millorar-les i denunciar altres aspectes que suposen clares injustícies per la majoria dels
Ciutadans de Ripollet. En relació a aquest comunicat, la tinent d'alcalde d'Hisenda, Immaculada Viera, ha contestat en nom del govern municipal. Així, Viera recorda que el COP Compromís per Ripollet ha votat en contra d'un increment del 4,5% dels impostos i taxes municipals, sensiblement inferior a l'IPC.
Aquest increment per sota l'IPC respon, segons Viera, a un esforç realitzat pel govern municipal per no incrementar la pressió fiscal que tenen els veïns i veïnes del municipi. La regidora afegeix que el govern municipal ja ha demanat, com cada any, a l'oposició les seves propostes i aportacions per a la reducció dels pressupostos municipals de l'any 2009. Per últim, la regidora d'Hisenda ha recordat que l'Ajuntament de Ripollet, tot i que també rebrà algunes de les conseqüències de la crisi general, fa molts anys que treballa amb uns pressupostos austers, sense malbaratar els diners públics i sense realitzar despeses innecessàries.
El proper dilluns el Centre Cultural inaugura una mostra dedicada al bolet. Es tracta de la primera activitat de la jornada sobre aquest producte que organitza un any més la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ripollet. Tallers, xerrades i sortides són algunes de les activitats previstes per a aquesta activitat. Per conèixer el detall cada un d'aquests actes tenim a l'altre costat del telèfon a la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo. Gemma, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem de començar no per dilluns, sinó per diumenge, perquè suposem que, si el temps ho permet, fareu aquesta primera activitat de sortida a caçar bolets, no?
Sí, sí, anirem aquest diumenge a buscar bolets amb un micòleg i el temps encara que existeixi suposo que sortirem igual, però bueno, sí, intentarem anar a fer a la busca de bolets, sí.
On anireu a fer l'excursió?
A veure, això encara no ho sabem molt bé, sé que anem amb un micòleg de la Societat Catalana de Micologia i que llavors ell anirà primer a veure com està la situació i depèn on vegi on pot trobar més bolets en la zona d'Iber. No és un lloc fixe, però ell primer va per veure a buscar on ho podríem fer.
Quanta gent teniu apuntada?
En aquest moment tenim l'autocar completament ple. Està l'autocar de 55 places, està ple. I si no hi ha baixes, la cosa està molt, ja fa molts dies que està ple.
Hem de parlar de l'activitat de dilluns, que inaugureu la mostra sobre el bolet organitzada per l'agrupació Ripollet Natura. Explica'ns una mica en què consistirà, què podrem veure.
Sí, a veure, és una excursió de bolets on es faran tota una sèrie d'activitats i de veure moltes sorpreses. Hi haurà sorpreses tant pels nens com pels grans, no us ho explica perquè vull que la veieu, però també tenim en compte que bolets que posaran allà perquè siguin vistos seran un bolet que fem el mateix diumenge perquè siguin més frescos. Allà van sobretot les escoles, al matí estan ja tots els equips coberts per les escoles, però a les tardes hi ha alguna tarda lliure per poder-ho veure.
I passem al dimecres, que fareu la sessió gastronòmica. Què teniu previst?
Bueno, la sessió gastronòmica el que vindrà serà l'Héctor Costa, que és un cuiner molt bo, i ens farà tota una part de receptes de bolet. Ho farem a les 7 de la tarda al Centre Cultural i bueno, esperem que la gent encara es pugui apuntar i en places encara per això, però bueno, s'ha d'estar en planet.
Hem de recordar a on s'ha d'adreçar la gent que vulgui participar a una d'aquestes activitats.
Sí, mira, la gent s'ha d'adreçar a Casa Natura com a la regidoria de Medi Ambient i allà, doncs, tant amb els correus d'un o l'altre o els telèfons respectius, poden trucar i apuntar-se. També vull recordar-vos que el dia 6 hi haurà la xerrada que farà el Nicola sobre els bolets.
Perquè quantes places en disposeu per la sessió gastronòmica? Són limitades?
Sí, són limitades perquè el que no volem és que hi hagi una gran aglomeració de gent perquè tampoc no poden estar per lo que és, no? Llavors pot ser preguntes, és més de tu a tu. A veure, volem com unes 15-20 persones o una miqueta més, però no gaires més perquè si no la cosa és molt agromada i sembla que només sigui una xerrada i no una cosa de poder preguntar, de poder dir, de poder participar.
Com tu deies, acabaran amb una xerrada, un taller sobre el bolet. Quins són els coneixements que es donaran en aquesta sessió?
A veure, bueno, sobretot ve el Nicola que explica com que ja haurem fet la sortida, haurem anat molta gent a veure la sortida, haurem vist la manera de conservar o de cuinar el bolet, doncs ens explicaran les diferents maneres que té el bolet, les diferents maneres que són els bolets, com si tallar o arrencar-ho. Encara que hauran explicat una miqueta, ho faran amb dibuixos, amb diapositives o amb PowerPoint per poder explicar-ho tot molt bé.
Doncs esperem que aquest diumenge pugueu realitzar la sortida satisfactòriament i totes les activitats dintre d'aquesta jornada dedicada al bolet. I t'agraïm com sempre la teva presència, la regidora del Medi Ambient, la Gemma Edo. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Escolta, puc fer un incís? Recordeu també fer el compostatge domèstic. Només volia fer 4 punts per veure que la gent s'apunti de si vols fer compostatge domèstic, tenim per 40 famílies. De moment, en aquest moment en tenim sobre 15 o 20 i volíem que la gent s'animés a fer-ho. Qualsevol cosa que volguessin consultar, estem a la seva disposició aquí a la regidoria.
Molt bé, doncs ja ho saben, que poden demanar més informació a la regidoria de Medi Ambient. La seva regidora ens ha atès avui, Gemma Edo, moltes gràcies. Bona tarda.
I bona tarda. Castanyada. I moltes gràcies.
Fins al proper 5 de novembre, el CAP Ripollet acull la mostra fotogràfica Fotoix 2008. Aquesta exposició s'emmarca dins dels actes de celebració del 25è aniversari de l'Institut Català de la Salut i visitarà 3 centres d'atenció primària del SAP Cerdanyola-Ripollet durant el mes de novembre.
L'exposició consta de les 5 imatges guanyadores del primer concurs de fotografia digital Fotoix 2008, més una selecció de 20 fotos escollides entre les 685 que es van presentar. La mostra exposada reflecteix el valor humà, les atmosferes, l'activitat diària, la relació amb els usuaris i el futur de l'Institut Català de la Salut. Després de visitar el CAP Ripollet, l'exposició es podrà veure al CAP Canaletes de Cerdanyola i al CAP Rosa dels Vents de Barberà del Vallès.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Laia Prat. Avui divendres la gent activa participarà a un taller de relaxació al Centre Cultural. Serà a les 6 de la tarda. Demà dissabte la penya flamenca La Macarena organitza una tertúlia al seu local del carrer de Cot número 7 a partir de 2:15 de la nit i a les 11 balla amb música en directe al pavelló Joan Creus. Diumenge al matí comença la setmana del bolet. La primera activitat serà una sortida a caçar bolets organitzada per la Casa de Natura a partir de les 8:30 del matí i a les 6 de la tarda el teatre acull l'espectacle infantil La Fabulosa Ciència del Doctor Grau i les Bessones Grimm. I també diumenge Amics del Teatre presenta l'obra de teatre Fes la teva al centre parroquial. Serà 6:45 del vespre i els beneficis que es recullin s'enviaran a la Marató de TV3.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Aquest cap de setmana se celebra a tot Catalunya la festa de Tots Sants. A l'Info hem volgut saber d'on ve aquesta tradició i us ho expliquem tot seguit en el següent reportatge de la lletra. De novembre se celebra la festivitat de Tots Sants, una de les més antigues en el món cristià. El seu origen es troba a principis del segle VII, quan el papa Bonifaci IV va purificar el Panteó de Roma, fins aleshores pagà, i el consagrà en honor de tots els màrtirs. Així es va establir que cada any fos celebrada una festa, oferint una missa en honor als morts i anant al cementiri a dur flors als difunts. Són propis d'aquests dies 3 menjars especials, les castanyes, els moniatos i els panellets. És creença general que el dia 1 els difunts que fa poc que ho són surten del purgatori per anar a conviure unes hores amb els seus familiars. Si els veuen tristos i condolguts, senten un gran vell en tornar al purgatori són lliurats cap a la glòria. Avui en dia ens pot semblar tètrica i de mal gust aquest costum, però hem de pensar que aquesta relació entre els vius i els morts era inicialment viscuda com a plena de joia i felicitat. Antigament, el culte als avantpassats era una cosa normal. A partir d'aquelles velles tradicions i amb la incorporació de la religió catòlica, aquest costum de la festa dels morts ha perdurat fins als nostres dies.
Les castanyes, pesen, donen voltes, que t'acresten. Ara
La tradició de menjar castanyes per Tots Sants es fa molt arrelada a Catalunya. Antigament, durant aquesta vetllada, els campaners de les esglésies no paraven de fer sonar les campanes per avisar els veïns que arribava el moment de pregar pels seus difunts. El gran cansament que produïa moure les rudimentàries estructures dels campanars durant tantes hores feia necessari recuperar forces. Per això, els campaners s'enduien castanyes, el fruit que més abunda en aquesta època de l'any, i alguna ampolla de vi dolç per fer-les passar millor. Així també combatien el fred en els pocs moments de descans. A finals del segle XVIII, el costum de menjar castanyes s'havia generalitzat a tot el territori. Així van aparèixer les castanyeres, que es van fer molt populars i es van convertir en tota una institució. A més de les castanyes, els panellets i la fruita confitada són també un menjar típic d'aquesta singular festa. La Mite Manier, professora de cuina del Centre Cultural de Ripollet, ens explica quins són els ingredients que necessitem per confeccionar els panellets a casa.
Un quilo d'ametlla crua pelada i triturada, de seguida en pols, uns 800 grams de sucre, 400 grams de patates, vale? I llavors els aromes que diríem, que això seria la vainilla ensucrada en pols, la raspadura de llimona, la raspadura de taronja i una miqueta de nís en dolç. Jo tot això ho poso perquè queda molt més aromatitzat, no? Però vull dir que aviam, la gent que no li agrada la nís, si no se li posa, doncs no passa res. I també una cosa molt... Bueno, també he comentat que el sucre se li pot posar normal, a les escombra normal, i si no, triturat o en pols, ¿vale? Perquè d'aquesta manera, quan feu el massapà, no es trobarà aquella mena ni com de granulat que fa el sucre.
I un cop ja els tenim, què hem de fer?
La preparació és molt senzilla, amb les patates s'haurien de bullir amb la pell, deixar-la refredar, pelar-la, triturar-la i barrejar-la amb el sucre, la vainilla, la llimona, la taronja, el rajolí de nís, i també incorporar-hi l'ametlla que està en pols i fer tot com una pasta. Molt important de barrejar-la, però no treballar-la massa temps, ja que com que estem treballant un fruit sec, que en aquest cas és l'ametlla en pols, deixa oli. ¿Vale? Llavors és unir tot aquest ingredients i quan ja es vegi que està ben barrejat, deixar aquesta pasta. És millor per fer els panellets que aquesta massa es deixi reposar, perquè té més consistència i a l'hora de fer les formes i de manipular és molt millor.
Com els hem de coure?
El que sí que també és molt, molt, molt important és que la cocció sigui breu, que no superin els 10 minuts de cocció i que sigui una temperatura de 180 a 200 graus. I també tenim molt en compte que un cop tingueu que posar-los a coure dins del forn, que ja tingueu una bona estona encesa al forn amb la seva temperatura.
I les castanyes, com les cuinem?
El seu seria posar en una paella, especial per fer les castanyes que són esforadades, i directament doncs, al foc i tapades. El seu és que aquí dins, en el forn queden d'una altra manera, que serien doncs, col·locar-les i tapar-les, com si estiguessin fent una cocció de tipus alcalí, que serien embolicades amb paper de plata, perquè clar, el seu és fer-les a la brasa, no? Que tenen aquest gust de cocció, però bueno, o directament al paper i el jassura del foc, ¿vale? O en el forn, però embolicada.
Però d'on surt la tradició de menjar panellets? When it doesn't rain, it snores. Yeah, the cookie crumbles, but it hurts. L'origen dels panellets i la seva relació amb la Diada de Tots Sants és una qüestió encara no aclarida. Alguns historiadors defensen que poden ser una evolució d'antics àpats funeraris on hi havia el costum de fer un dinar després de la mort d'algun familiar. Altres teories suggereixen que aquest costum està lligat a la benedicció de pans, que es dipositaven com a ofrena a les tombes familiars
com a aliment en el viatge al més enllà. Aquests pans s'haurien substituït amb el temps pels panellets, elaborats amb ingredients que no es passen amb el temps i que, per tant, aguanten uns quants dies mentre els difunts fan el seu camí cap a l'eternitat. Així doncs, aquesta nit és nit de dolços, de mistela, de llegendes i de difunts. Sigui com sigui, una ocasió més de reunir-se amb la família o els amics i fer passar el fred al voltant de la taula.
El 91.3, Info.
I continuem parlant de Castanyada. Amb motiu de la celebració de la nit de Halloween, el grup de joves del cafetí del Casal de Joves s'ha organitzat per avui divendres un túnel del terror adreçat principalment a joves amb edats compreses entre els 12 i els 17 anys. Aquest es farà al mateix casal i començarà a les 6 de la tarda. Seguidament es projectarà la pel·lícula Vida Macabra, realitzada pels joves del cafetí. Els joves interessats poden consultar la publicitat als punts d'informació juvenil dels IES i al Casal de Joves, on també es podran demanar les entrades necessàries per accedir-hi. Aquesta activitat està inclosa dins de les activitats del programa Cafetí que porta a terme la regidoria de joventut a l'Ajuntament de Ripollet. Música en directe, correfoc, sopar, castanyes, moniatos i moscatells són alguns dels ingredients que el local té preparats per la nit del 31 d'octubre al seu local del carrer de Monturiol, número 32. A partir de 2:15 de la nit començarà el sopar amb botifarrada popular, el foc el posaran els diables i les bruixes de Ripollet que faran una petita cercavila pels carrers del barri. La música anirà a càrrec del grup Combo Rumbero Los Impagos i després en DJ Barri Extra Radio. L'exposició Temps d'Infància ha inaugurat un nou curs a l'Espai Martínez. La mostra, que va ser inaugurada el passat 7 d'octubre, recull l'univers dels set petits del centre captat per les mirades de sis joves estudiants de magisteri.
L'exposició ha estat promoguda per l'Associació d'Amics del Martínez. Jordi Jorba, president de l'entitat, ens explica què és Temps d'Infància.
El que van treballar va ser l'observació als infants, veure com els infants processen la informació, com fan el seu treball doncs d'entendre el món que els envolta, com miren, com toquen, com imaginen, com es relacionen entre ells. De fet, doncs, aquests alumnes en pràctica el que van fer va ser recollir aquestes petites històries que s'esdevenen en el centre i d'això en van fer un treball de síntesi, una mica per veure i entendre doncs, com els infants, els menuts i les menudes, processen tota aquesta informació.
La mostra es podrà visitar fins al mes de desembre fora d'horari lectiu del centre.
I per acabar, recordem que amb motiu de la festivitat de Tots Sants, aquest cap de setmana, el cementiri municipal ampliarà el seu horari habitual fins a les 6 de la tarda i que fins diumenge també hi haurà servei gratuït d'autobusos fins al cementiri de Collserola. I entrem a l'apartat esportiu amb el nostre company Ramon Argenter. Molt bona tarda, Ramon.
Bona tarda.
Comencem perquè després de l'empat a 0 de la passada jornada el Ripollet és segon a la classificació de la Lliga de Futbol.
Doncs sí, després de l'empat aquest a 0 que va ser a Parets, doncs el Ripollet és segon classificat a la Lliga i jugarà contra el Parets de la Municipal. Els homes de Jordi Muñoz tindran que guanyar el seu rival si no volen perdre el segon lloc, a càrrec del Rubí o de Mollet. Tots els tres equips estan esperant que perdi el líder, que és el Palafrugell, i que tot i perdent aquesta setmana pot ser una jornada més líder del grup primer de la preferent del segon del cinquè, els separa només que 3 punts.
El futbol sala Ripollet s'enfronta a la Unió.
Esperant la decisió del comitè de competició del partit per a Port Lancada, jugarà el pavelló Joan Creus. El futbol sala Ripollet tindrà al principi un partit fàcil a la pista del Santa Coloma de Gramenet contra l'equip de la Unió, que ja la jornada 8 va segon per la cua en la zona de l'ascens directe. L'equip B està pagant la nova categoria i jugarà la penya de Verdaguer, que és el cinquè. El Ripollet té només 4 punts, una victòria i solament un empat.
I per últim, el club de bàsquet Ripollet s'enfronta al Sant Adrià.
Doncs després de la victòria del club bàsquet Mollet a la Pifa al Magrat de Mar, l'equip del Carles Fetxer juga aquest diumenge al pavelló Francesc Bernada contra el Sant Adrià, que és líder, o podríem dir, però cal tenir en compte que del primer classificat fins al 8è només els separa un punt de diferència. Per altra banda, l'equip de Julio Sanz, el Ripollet B, després de la temporada important victòria de la setmana passada a la Pifa d'Igualada, ha sortit al lloc del Sens Directe i jugarà contra l'Iler d'aquesta lliga, que és el quart d'aquesta lliga.
Molt bé, com sempre acabem recordant qui és el convidat de l'Infosport d'avui.
Doncs el Club Handbol Ripollet amb Albert Jordana i Santi Llop.
Ja ho saben que és a partir de les 7 de la tarda amb el nostre company Ramon Argenter. Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Bona castanyada.
Igualment.
vam explicat a l'inici de l'informatiu, el passat dilluns va tenir lloc a la primera reunió del Comitè d'Avaluació i Seguiment del Projecte d'Intervenció Integral al Barri de Camàs dins els ajuts de la Llei de Barris. A banda d'aquest comitè, el dia a dia de l'aplicació del projecte se segueix des del grup promotor constituït el passat mes de juny i que reuneix periòdicament a l'Escola de Martinet. Es tracta d'un òrgan col·legiat, consultiu, de participació, assessorament, intercanvi d'informació i aportació de propostes que presideix la regidora d'Urbanisme i primera tinenta d'alcalde Rosa Maria Martín, qui ens acompanya avui. Senyora Martín, molt bona tarda.
Hola, bones tardes.
Tenint en compte les explicacions que va donar l'altre dia l'alcalde durant aquesta primera reunió del comitè, podem afirmar que l'aplicació del projecte va a bon ritme.
Pues sí, l'aplicació del projecte de la Llei de Barris va a bon ritme. El problema es que seguramente hay muchas cosas que aún no se visualizan, ¿no? Tanto los proyectos urbanísticos como todos los proyectos culturales y sociales ya han empezado a caminar. Lo que pasa es que el primer año de implantación de la Llei de Barris, no solamente en Ripollet, sino por la experiencia de otros municipios con los que hemos hablado, es lenta y poco vistosa. Todos los programas, tanto sociales como culturales, tienen un proceso administrativo lento y farragoso, que no se ve en la calle. Hay que aprobar los servicios, hay que aprobar los pliegos, hay que hacer las adjudicaciones, y todo eso hace que dé la impresión de que no se está haciendo nada, pero no es cierto. La gente de la Generalitat siempre nos dice que hay que empezar de la forma que lo hemos hecho nosotros, poniendo todos los servicios en marcha, que los ciudadanos tienen que visualizarlo en el momento en que abramos el local de Rizal, que está previsto para el mes de febrero, que se pongan todos los servicios a funcionar durante febrero-marzo, y a partir de ahí, como tenemos estructurado muy bien lo que son todos los programas, podremos dar verdaderamente el servicio que queremos dar al barrio de Camas y a sus ciudadanos.
Uh-huh. De todas formas, el alcalde explicaba que ya se han iniciado todos los programas previstos y proyectos de 2008, que se están trabajando los de 2009. Sí que es cierto que hay cosas que ya se pueden visualizar. Hablamos, por ejemplo, del centro cívico de Primera Mar.
Exactamente. Es seguramente uno de los proyectos que está más adelantado. Seguramente no, es el proyecto que está más adelantado. De hecho, durante el mes de noviembre acabarán las obras. La intención que tenemos, si no se produce ningún retraso, es que durante la segunda semana de diciembre podamos hacer la inauguración, tanto del centro cívico del Parque Primero de Mayo, como, bueno, pues otra cuestión que ya explicaremos, y es una exposición que se va a poner en el propio parque también, donde estarán visualizándose para que todo el mundo pueda ver todos los proyectos, los 23 proyectos creo que son de la Llei de Barris. Y que además nos hace mucha ilusión porque tiene un continente especial donde va a ir esta exposición, y que yo creo que llamará muchísimo la atención. Y estas dos digamos equipamientos, por lo tanto no va a dejar de ser un equipamiento, se inaugurarán durante la segunda semana de diciembre. Pero sí que es verdad que el centro cívico del Parque Primero de Mayo, que es el Centro Cívico de Camas, que ese será su nombre, Centro Cívico de Camas, donde tendrá su sede la Asociación de Vecinos de Camas, donde los próximos años de que se esté llevando a cabo la Llei de Barris será un punto importante donde se realizarán reuniones, donde se realizarán actividades. Queremos un poco que sea, junto con los locales del Parque Rizal, los dos polos de referencia de la Llei de Barris.
Uh-huh. Hablamos ahora de los locales del Parque Rizal. Comentaba que se prevén poner en funcionamiento en febrero.
Sí, las obras deben de estar terminadas en febrero. Entre febrero y marzo queremos empezar a hacer ya las actividades. Lo que pasa es que el tema de las obras, como tengo un poco de experiencia, ya es complicado.
las lluvias
y los problemas, pero sí puede ser, ese es el plazo que nos hemos fijado. De todas maneras, comentar que con los locales del Parque Rizal sí que es verdad que ha habido un retraso en referencia a lo que teníamos previsto al principio, y es porque ha habido un cambio de programa. Nosotros en un principio teníamos previsto no la compra, sino el alquiler de esos locales. Lo que pasa es que, bueno, empezamos a hacer números, incluso hablamos con la Generalitat, y entre que los números que nos salían por el tema del alquiler no eran muy favorecedores, y hacer una inversión tan importante para los 4 años, dejar esos locales no nos parecía económicamente viable. Segundo, por un tema de continuidad, no queríamos pasar por el barrio de Camas durante 4 años haciendo muchas cosas y que después no se quedase nada. Pensábamos que la posibilidad de tener un local en el del ayuntamiento, en un barrio como Camas, en una zona como el Parque Rizal, nos parecía importante para actividades y actividades. Y además Generalitat, a la hora que le explicamos este cambio de programa, nos animó porque, bueno, su explicación, que además lo dieron el otro día también en la reunión, era que ellos preferían que el dinero público se invirtiese en compra de patrimonio y no en alquiler. Con lo cual, con todas esas coyunturas, se hizo un cambio de programa que ha hecho que se retrase un poco más la puesta en marcha de todos los programas sociales y culturales que van en ese espacio del Parque Rizal.
Porque hablábamos de este centro también como un centro de referencia junto con lo que es el centro cívico. ¿Qué actividades serán aquí?
En el local del Parque Rizal se van a llevar a cabo pues todos los programas sociales y culturales. Se va a llevar a cabo el tema del cafetí, estará el telecentra, seguramente el equipo de servicios sociales también pasará mucho tiempo ubicado en ese espacio. La empresa que hemos contratado para hacer los tedis también tendrá allí una pequeña sede para hacer su trabajo. El programa de Spaidona también estará en ese espacio. Es decir, será un lugar donde todos los técnicos que se contrate para la Llei de Barris tendrán un lugar para comunicarse, para ver cómo interrelacionan todos sus programas para dar un mejor servicio al barrio de Camas.
En cuanto a los proyectos de aspecto social, ¿se han puesto en marcha ya algunos o todavía están a la espera de que los centros estén adecuados?
Pues mira, estamos a la espera, por ejemplo, de uno de los programas sociales, que es la contratación de un trabajador social y un educador social que trabajan en el barrio de Camas. Estamos a la espera de poder adjudicar ya a la empresa, porque ya hemos hecho los pliegos, ya tenemos las ofertas. El programa, por ejemplo, del cafetí, tenemos que ahora aprobar los pliegos. Los de cultura ya también están, uno está adjudicado y el otro está a punto de adjudicarse. Estamos en ese proceso administrativo en el cual en muchos de ellos ya tenemos la empresa que nos lo va a realizar y en otros estamos a punto de tenerla, ¿no? Que es un proceso administrativo farragoso que lo que hace es, bueno, pues que perdamos mucho tiempo sin que se visualice nada.
De todas maneras, como decíamos al principio, son 4 años. Este ha sido el primero y es un poco el año de los proyectos, ¿no?
Exactamente. Este es el primero. Hay que tener en cuenta que la Generalitat, cuando se aprobó la Llei de Barris para el barrio de Camas, sí que hizo una temporalización de los proyectos. No todos empiezan en el 2008, ni todos se llevan a cabo durante los cuatro años. Hay proyectos como, por ejemplo, la construcción del Centro Cívico de Camas, que sí que es verdad que el proyecto de la ejecución era en 2008, pero, por ejemplo, la remodelación del Carrer Sant Jaume, que irá desde la calle Sarrià de Ter hasta calle Moncada, ese proyecto hay que hacerlo durante el año que viene y la ejecución de la obra será durante el 2010. Es decir, hay muchas cosas que no han empezado ni siquiera porque la Llei de Barris pone a nuestro servicio 3,5 millones de euros, pero nos dice qué cantidad podemos gastarnos cada año. A partir de ahí hemos tenido que adaptar los proyectos a la cantidad de dinero que teníamos por parte de la Generalitat. Con lo cual, los más importantes y los más costosos van hacia el final de los 4 años de la Llei de Barris. El que es más costoso, por ejemplo, que es la construcción de un centro polivalente al lado del Colegio Martínez, ese se tiene que realizar durante el año 2011 y durante el año 2010 hay que elaborar el proyecto. Entre otras cosas, bueno, pues porque como comentábamos es uno de los proyectos de una cantidad económica más alta y la Llei de Barris nos ha puesto la aportación mayor por parte de la Generalitat los 2 últimos años.
De todas maneras, el otro día se habló de crisis, de la actual situación económica durante la reunión del Comité de Evaluación, pero pese a lo que muchos podrían pensar, no se va a tirar atrás, sino que se va a ampliar el presupuesto.
Exactamente. Como comentó el alcalde en aquella reunión, estamos en una situación, sobre todo a nivel municipal, extensiva a todos los municipios, complicada. Los ingresos que se están recibiendo de forma ordinaria están disminuyendo, pero a pesar de eso, el Ayuntamiento de Ripollet no va a hacer ninguna revisión de los programas de la Llei de Barris, no vamos a hacer ningún recorte presupuestario a la Llei de Barris, decir y recordar que la Generalitat pone 3,5 millones de euros, pero que el Ayuntamiento tiene que poner los otros 3,5 millones de euros. no se va a recortar, y no solamente no se va a recortar, sino como se recordó en la reunión, incluso hemos puesto más dinero. Recordar que nosotros tenemos 180.000 euros para alquilar los locales del Parque Rizal. Nosotros hemos comprado esos locales por una cantidad superior a ese dinero que ha puesto el Ayuntamiento de Ripoll. ¿De acuerdo? Y la Generalitat no nos va a dar la mitad. Eso es una decisión que ha tomado el Ayuntamiento, que además la Generalitat, bueno, pues que sí que te apoya a la hora de hacer los cambios, que es de agradecer, pero que te dice que, bueno, que todo lo que hagas a más de la Lleida Barris, de lo que está aprobado, tiene que poner el Ayuntamiento. Y nosotros estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, no solamente con ese tema, sino que se han volcado muchísimos recursos en el Patronato de Ocupación porque se han pedido planes de ocupación extras para hacerlos exclusivamente en el barrio del Camp Mas, y ese también va a ser un aporte económico que va a tener que hacer el Ayuntamiento de Ripollet, y muchas otras cuestiones que irán saliendo durante los próximos años, seguro, y que estamos dispuestos a echar para adelante con el tema de la Lleida Barris.
Tenemos que acabar ya. Decíamos al principio que usted es la presidenta de esta comisión, que sigue más el día a día un poco de todos los proyectos que se están aplicando. Este grupo promotor, supongo que su función es muy importante y que además recoge un poco la visión de los diferentes ámbitos del barrio. ¿Cómo está viendo el barrio de Camp Mas todo esto?
Pues el grupo promotor para nosotros era muy importante. Primero decir que la Lleida Barris, que es una ley, sí que contempla pues una serie de cuestiones muy determinantes y contempla un proceso de participación ciudadana. La Lleida Barris nos obliga a tener un proceso de participación ciudadana, pero que también tengo que decir que no tiene nada que ver con el que nosotros tenemos. Es mucho menor. Nosotros hemos querido ir un poquito más allá, queríamos tener un grupo promotor lo más extenso y lo más heterogéneo y lo más representativo del barrio de Camp Mas. De hecho, son más de 30 personas las que están en este grupo promotor, de todas las edades, de todas las profesiones, de todos los ámbitos culturales y sociales del barrio, y de todos los ámbitos políticos, porque también están los grupos políticos integrando este grupo promotor. Y yo creo que funciona bien porque además son voces muy dispersas, pero que conocen muy bien el barrio. Y bueno, pues en la última reunión del tema de urbanismo, pues hemos ido a ver la calle San Jaume y hemos visto cuál era la problemática de la calle San Jaume con el grupo promotor, y hemos visto cómo tiene que ser la futura calle San Jaume, ¿no? Pues cosas tan tontas como esas para nosotros es muy importante, porque la visión que tiene la gente del barrio es lo que nos interesa para poder mejorarlo.
Pues seguimos hablando muy extensamente, tenemos 4 años por delante sobre este tema, la aplicación de la Lleida Barris aquí en Camp Mas. Nosotros le agradecemos como siempre su presencia, la concejal de urbanismo, la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Rosa María Martín. Gracias. Buena castañada.
Muchas gracias, igualmente.
I fins aquí l'info d'avui, divendres 31 d'octubre. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Francina Ricard, la Lletrati, que us parla, René Herrera. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Moltes gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i bona castanyada.